Bon dia, la cavalcada dels Reis d'Orient regala una nit màgica per a tothom a Olot i a la resta de la comarca.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Què els ha demanat als Reis aquest any?
Una màquina de fer crispetes i una nina.
Un gos, jocs de taula i peluixos.
Eren alguns dels desitjos dels més petits durant una de les nits més màgiques de l'any a casa nostra i que es va viure amb gran ambient a la ciutat d'Olot en gran part. Per exemple, la gran novetat aquí a la ciutat va ser el tram de baixos estímuls que, segons els organitzadors, com escoltarem d'aquí uns moments, ha vingut per quedar-se. Milers de persones van presenciar la desfilada de Ses Majestats fins al Firal d'Olot acompanyats d'una gran comitiva reial formada per més de 300 membres. La pluja va respectar la cavalcada a Olot i pràcticament no va fer acte de presència. De seguida en coneixem més detalls d'aquesta nit tan màgica a la ciutat d'Olot i també a la resta de la comarca marcada per la meteorologia. Però abans repassem també la resta d'actualitat d'aquest dilluns 8 de gener de 2024 i ho fem com sempre en titulars.
El dia en 4 minuts.
Com dèiem, els Reis d'Orient van arribar a tota la Garrotxa, tot i la pluja. La cavalcada de Reis va recuperar el seu recorregut original a Besalú, un dels pocs pobles que no va haver de modificar la seva previsió. En municipis com les Preses, les Planes d'Hostoles o Sant Joan les Fonts, els infants van esperar els Tres Reis sota cobert. Els comerços d'Olot són optimistes amb les rebaixes després d'una difícil campanya de Nadal. El poc fred durant gran part de l'hivern ha provocat que moltes peces de roba d'abrigar no s'hagin venut. Arqueòlegs i geòlegs continuen estudiant el passat dels volcans de la Garrotxa. Fa uns mesos, un estudi de l'IPES, fet conjuntament amb diverses universitats i experts de la comarca, va determinar que les darreres erupcions havien estat fa uns 8.300 anys i no fa 13.000. Corisia Media Group Garrotxa i Càritas Garrotxa amplien un any més el seu conveni de col·laboració. Els diferents mitjans del grup seguiran fent difusió a través d'Olot Televisió, Ràdio Olot i també el portal web de notícies Garrotxa Digital. En cultura, Olot Cultura vol apropar les activitats culturals als joves durant aquest proper any. També volen seguir treballant per potenciar el binomi entre cultura i educació a la ciutat. En esports parlarem de la Unió Esportiva Olot, que es va deixar 2 punts al camp de l'Escala. Els olotins guanyaven per 0-2 gràcies a un doblet de Marc Mas i van acabar empatant 2-2 en el primer partit de l'any 2024. Ara els olotins són segons a 3 punts del líder, l'Hospitalet. També parlarem de la marxa nadalenca amb dos grans protagonistes com Blai Roca i Carmen Maria Rodríguez. Els corredors van batre el rècord de la prova aquest diumenge en la seva edició més multitudinària, amb més de 200 participants. I també sobre rodes parlarem del garrotxí Joan Cairó, que ja ha arrencat la seva aventura al Dakar d'Aràbia Saudita. Ho ha fet com a copilot, acompanyat de Marcel Quirós i damunt d'Holanda Niva. La parella va acabar la primera etapa a la 37a posició i després de finalitzar la segona, en 20è lloc es col·loquen a la 35a posició general del Rally de Clàssics a l'Aràbia Saudita.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Des d'aquest dilluns, la mascareta torna a ser obligatòria a tots els centres sanitaris de Catalunya. Obrim el focus. Una mesura d'aval d'increment de contagis de virus respiratoris com refredats, grip i també el coronavirus. La mesura afecta els centres d'atenció primària, els hospitals i els centres sociosanitaris. De moment, les farmàcies i les residències en queden fora, però els espais on conviu gent gran es recomana també portar mascareta. En la línia de Salut Sanitat vol implantar l'autobaixa de 3 dies per malaltia lleu. La ministra Mònica García avança les mesures que estudien per evitar saturar els centres sanitaris i que podrien podrien quedar-se a llarg termini. Comencen les obres per connectar les línies ferroviàries del Vallès i el Baix Llobregat. Es construirà un túnel que unirà les estacions de Plaça Espanya i Gràcia i es crearan dues parades noves. En successos, una persona mor a l'incendi d'un pis a Calella, al Maresme. Dues persones més han pogut ser rescatades. Una ha pogut sortir pel seu propi peu i l'altra s'ha tancat en una habitació amb un gos. A la pàgina internacional, la NASA enlairarà el volcà que portarà a la Lluna l'ADN de presidents dels Estats Units. El coet transporta mostres d'ADN de quatre expresidents dels Estats Units i les cendres dels creadors i actors de la sèrie Star Trek. I Oppenheimer derrota Barbie als Globus d'Or 2024. En televisió, Succession s'ha endut quatre premis, entre els quals els de millor sèrie dramàtica.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Tenim per endavant les nits més fredes d'aquest hivern del que portem de temporada. Ahir es va baixar ja els 12 graus sota zero a Ulldeterra, 2.400 metres, o 8 sota zero al refugi de Coma de Vaca, a Caralps, a 2.000 metres. Cal destacar, però, que avui el vent afluixarà una mica. Per tant, a les valls encara pot baixar més la temperatura i a muntanya també. De tota manera, la nit més freda pot ser la propera, matinada de dimarts, quan podríem arribar a molts sectors de l'interior cap als 5 sota 0, puntualment 8 sota 0. I a les valls del Pirineu, per sota dels 10 sota 0. Tot això amb un dia de sol, de tramuntana moderada forta i encara torb, però ja sense nevada. Per tant, la situació avui vindrà marcada pel sol intens, però també pel fred. Màximes a l'interior de 7 a 10 graus, a la costa 12 a 13, un dia de ple hivern. Bé, temporal marítim. Hi haurà maregassa, onades de 2 metres i mig a 3 metres a la Costa Brava. Precaució, doncs, encara amb aquesta tramuntana forta del matí, tot i que la tarda ja baixarà dels 50 km per hora, però al matí podria superar els 80-100 km per hora al nord de l'Alt Empordà. Demà, un dia mig enterbolit al matí, amb sol, molt fred, alguna boira cap a Osona, gebradora, evidentment, i destaquem que la tarda i el vespre es pot ennuvolar i caure ja algun ruixat, algun xàfec, sobretot entre el Baix Empordà, les Gavarres i les Selves. Seria, doncs, un inici de canvi la nit de dimarts a dimecres. I dimecres i dijous, atenció, temporal de gregal, com una llevantada freda que ens portarà molta pluja, fins i tot més de 50 litres per metre quadrat a la costa, al prelitoral, i més de 40 litres al Ripollès en forma de neu. Nevarà per damunt de 1.000-1.200 metres aproximadament.
Toca el producte, emporta-te'l, aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot, diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dilluns 8 de gener de 2024 en el marc de l'informatiu habitual de Ràdio Olot. I ho fem començant parlant de la nit més màgica de l'any, que és habitual, com és la cavalcada dels Reis d'Orient, que obre cada any natural com és aquest 2024. Ens va regalar una gran nit màgica per a tothom, sobretot a Olot. La gran novetat és perquè va haver-hi el tram de baixos estímuls, que segons els organitzadors ha vingut ja per quedar-se. Milers de persones van presenciar la desfilada de Ses Majestats fins al Firal d'Olot, acompanyats d'una gran comitiva reial formada per més de 300 membres. La pluja va respectar la cavalcada d'Olot i pràcticament no va fer acte de presència. Ens dona més detalls en Guillem Guardiola.
La nit de Reis a Olot d'aquest divendres quedarà segurament en la memòria de tots els infants i famílies que la van presenciar per sempre. Els carrers del centre de la ciutat s'han omplert de milers de persones per veure l'especial arribada de Ses Majestats, acompanyats d'una nombrosa comitiva reial. Una cavalcada de Reis amb una gran novetat, la zona de baixos estímuls amb la música més baixa i sense foc. Es tracta d'un espai pensat per infants i persones que necessitaven una mica més de tranquil·litat. També s'han habilitat establiments refugi i una traducció al llenguatge de signes. El seu director, Cesc Sagristà, assegura que la intenció és que aquest nou format hagi vingut per quedar-se.
Bé, les novetats, sobretot sota el lema de la cavalcada per tothom, creiem que han sigut un èxit. Òbviament hi ha millores de cares a l'any que ve, però creiem que com a primer any i com a primera vegada que posàvem en funcionament i en pràctica una mesura com aquesta, creiem que la reacció de la gent i de tothom ha estat molt bona, molt bona. Aquesta és la intenció, ampliar-ho, si més no acotar-ho perquè sigui apte, com hem dit, per tothom.
Les altres protagonistes de la Nit de Reis han sigut les cares d'il·lusió i admiració dels infants, acompanyats, evidentment, de les seves famílies.
Què els ha semblat als Reis aquest any?
Una màquina de fer crispetes i una nina.
Un gos, jocs de taula i peluixos.
Una PlayStation 5?
Enguany també s'ha buscat la manera de fer més espectacular l'arribada als trons dels reis i les princeses a través d'un joc de llums i pantalles. L'altre director de la cavalcada de Reis a Olot, Sergi Matabosc, destaca que davant tots els canvis el balanç és molt bo.
Doblement contents, primer perquè ha plogut, segon perquè han arribat els reis i han pogut arribar amb total garantia i per tant la satisfacció és molt, molt gran i el cansament suposo que arribarà a partir de demà quan ens aixequem i trobem els regals i podrem descansar una mica més.
Una vegada ses majestats d'Orient han arribat al Firal Petit aquest divendres, ha sigut el moment de fer l'entrega de la clau de la ciutat als reis perquè poguessin portar tots els regals a casa dels infants. Se'n va encarregar l'alcalde d'Olot, Pep Berga, que ha demanat un desig, que plogui.
És que aquests dies costa molt demanar que no plogui, perquè es necessita molt la pluja, però sí que els he dit als reis que moltes gràcies per haver fet màgia i permetre que es fes la cavalcada, però a partir de que s'acabi aquesta nit, sisplau, que plogui molts dies seguits, que s'omplin els rius i que tot torni a ser com voldríem tots.
La direcció de la cavalcada de Reis a Olot ha destacat, sobretot, la resposta de la gent davant aquest nou format, una nova cavalcada per a tothom que ha vingut per quedar-se.
A la mateixa línia, els Reis d'Orient van arribar a tota la Garrotxa, tot i la pluja. La cavalcada de Reis va recuperar el seu recorregut original, per exemple, a Besalú, un dels pocs pobles que no va haver de modificar la seva previsió. A municipis com les Preses, les Planes d'Hostoles i Sant Joan les Fonts sí que ho van haver de fer i els infants van haver d'esperar els tres Reis d'Orient sota cobert.
Sembla mentida després de tantes setmanes sense aigua, però el cert és que la pluja ha fet la guitza durant la Nit de Reis a alguns racons de la Garrotxa. El mal temps, això sí, no ha dit que ses majestats arribessin des de l'Orient després d'un llarg camí a tots els pobles de la comarca. A les Preses s'ha habilitat el centre cultural com l'inici d'un circuit que ha acabat a la pista poliesportiva, on els infants, després de rebre l'atenció de personatges com els carters reials, el carboner i el xocolater, han pogut parlar amb els Reis de l'Orient. L'alcalde Albert Danés assegura que la pluja no ha impedit que es visqués una nit màgica.
No ens podem queixar aquest any perquè l'aigua ens convé. Vull dir que jo crec que és un goig que avui ens plogui. Era una de les primeres peticions que teníem nosaltres a la Carta dels Reis, no? Que caigués una miqueta d'aigua, ja s'ha d'arribar als Reis i que caigués una mica d'aigua. I estem aquí al Centre Cultural.
A les Planes d'Hostoles, Melcior, Gaspar i Baltasar han arribat enmig d'una gran rebuda a la Sala Polivalent. El poble ha decidit rebre ses majestats sota cobert a poques hores de la seva arribada, tot i que, segons l'alcalde, Marc Puig, aquest espai del poble ha permès viure una vetllada molt especial.
Vam mirar com ho podíem fer, com podíem adaptar el que es hagués vist en la cavalcada pels carrers del poble i ho hem traslladat aquí en més petit format, però crec que aquesta arribada ha estat molt màgica.
A Besalú la pluja no ha fet acte de presència, només uns minutets abans de les 6 de la tarda en l'inici de la rua al Bosquet del Candell. La cavalcada ha recuperat enguany el seu dibuix original des d'abans de la pandèmia, deixant imatges tan emblemàtiques com la comitiva reial travessant el pont medieval. El regidor de Turisme de l'Ajuntament de Besalú, Germán Mas, assegura que la resposta ha sigut molt bona i destaca que la cavalcada ha rebut persones d'arreu del territori.
Sabeu que a Besalú tenim un marc que és especial, tenim una estructura que és especial i evidentment que aquest marc li dona un pes molt important a qualsevol cosa, a qualsevol activitat que fem.
A Sant Joan les Fonts, la rebuda dels Reis d'Orient s'ha traslladat al monestir. Allà els infants que encara no havien entregat la carta ho han pogut fer. La regidora de Festes de l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts, Rosa Serra, s'ha mostrat satisfeta, sobretot, de la nombrosa comitiva reial que ha acompanyat els tres Reis de l'Orient.
Bé, com que aquesta setmana es preparava pluja, vam dir, bueno, estem contents, molt contents de pluja, doncs buscarem a veure on puguem estar, que puguin estar els nens a dins.
Ses Majestats de l'Orient també han arribat sense problemes a la Vall de Bianya amb una comitiva reial que ha sortit des del centre cívic i s'ha desplaçat fins a la canya. La regidora de la Vall de Bianya, Davínia Grabulosa, ha destacat la gran tasca dels veïns del poble per engalanar-lo.
Doncs som diferents entitats del municipi i amb l'Ajuntament entre tots intentem col·laborar i aconseguir fer una bona recepció dels Reis. Doncs porta feinada, però la il·lusió dels nens i nenes del poble doncs s'ho mereix i endavant.
Els tres Reis de l'Orient han pogut arribar a Sants i Estalvis a tots els pobles de la Garrotxa, una il·lusió que la pluja no ha pogut robar a cap infant.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Seguim amb més temes, parlem dels comerços d'Olot, que són optimistes amb les rebaixes després d'una difícil campanya de Nadal. El poc fred durant gran part de l'hivern ha provocat que moltes peces de roba d'abrigar no s'hagin venut. L'època de rebaixes durarà fins a principis de març, coincidint amb la botiga al carrer, Aniol Puigvert.
La manca de fred ha provocat que la campanya de Nadal hagi estat complicada pels comerços de la ciutat. Normalment, per aquestes dates, peces de moda com els jerseis, els abrics o les bufandes, entre d'altres, són articles que es venen molt bé. Enguany no ha estat així, ja que el sol i les altes temperatures per l'època han provocat que s'hagin venut poques quantitats. Aquest dilluns han començat les rebaixes i, segons la presidenta de l'Associació de Comerciants d'Olot, Anna Planella, l'objectiu és clar, liquidar tots els productes d'hivern.
Que aquestes rebaixes poden anar molt bé tot el tema de lo que és abric o el jersei gruix, xut, aquest que ha quedat una mica en segon terme perquè les temperatures, la veritat, fins ara no ha vingut un fred una mica fort, diguéssim. Llavors, doncs, poden trobar i se farà oferta amb aquest producte perquè així nosaltres, la veritat, puguem treure'l i no tinguem estoc.
Segons l'ACO, cada vegada és més habitual que la gent regali experiències com estades a un hotel, dinars o sopars, un fet que des d'alguns comerços de la ciutat han notat amb escreix. A més, les compres per internet segueixen augmentant i això fa que el comerç local també se'n ressenti. És per això que Planella demana que la gent compri a les botigues de la ciutat.
La compra per internet es nota amb aquests gegants que a vegades comencen les rebaixes abans d'hora. Llavors sí que si la gent aposta més per aquest sector sí que fa mal. Però bueno, encara continuem tinguent, la veritat, el nostre client fidel que ve cada any a comprar i que aposta pel comerç de proximitat i local, que de fet és que si volen tenir la ciutat viva necessitem aquestes compres perquè si no al final entre tots haurem de baixar les persianes perquè no hi ha maneres de poder fer un coixí per continuar les següents campanyes.
Des d'aquest dilluns i fins a la primera setmana de març es poden comprar a diferents botigues de la ciutat amb rebaixes del 20 i el 30% en molts articles i del 40 i el 50% de descompte en alguns articles puntuals.
De rebaixes passem a parlar de vulcanisme perquè arqueòlegs i geòlegs continuen estudiant el passat dels volcans a la Garrotxa. Fa uns mesos un estudi de l'IPS fet conjuntament amb diverses universitats i experts de la comarca van determinar que les darreres erupcions havien estat fa uns 8.300 anys i no fa 13.000. Ara l'estudi se centra a filar més i millor sobre la recurrència de les erupcions. Gerard Puigdemont.
Fa uns mesos, un estudi de l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, diverses universitats i en presència de l'arqueòloga garrotxina Maria Sanya i el geòleg Llorenç Plana Gomà va determinar que les darreres erupcions volcàniques a la comarca van ser força abans del que fins ara es coneixia, més o menys fa uns 8.300 anys, després d'extreure material del que va ser un llac que cobria el Pla de les Preses. Actualment es continua fent recerca al laboratori per poder esclarir més i millor amb quina recurrència es van produir les erupcions volcàniques a la comarca. En parla el geòleg Llorenç Plana Gomà.
Bueno, tot això ens va donant dades de la recurrència. Una de les dades que no tenim clares encara és la recurrència de l'activitat volcànica aquí. Sabem que no és cíclica, o sigui, hi ha volcanismes que dius, no sé, el Vesuvi, per exemple, que més o menys poden comptar cada 200 o 250 anys, pot haver-hi una erupció, però aquí no sabem exactament els cicles eruptius. Sabem que hi ha erupcions que estan més properes, no sé, tenen 1.000 anys, i altres, com ara, que fa 8.000 anys que no tenim cap activitat eruptiva aquí. Doncs a partir de, almenys els geòlegs, a partir de dades que es puguin trobar de cendres allà, doncs podem intentar anar estudiant la recurrència de l'activitat eruptiva i per què es dona.
Des del punt de vista arqueològic, l'estudi continua intentant esbrinar com van conviure les societats del moment.
A nivell arqueològic és interessant les variacions paleoclimàtiques i sobretot la relació amb les societats. Estan a veure per què tot aquest paleollac de la Vall d'en Bas agafa el trànsit entre el paleolític i el neolític i veure què va passar, no? Des de que érem caçadors-recol·lectors fins que ens van començar a instal·lar aquí a vora els volcans.
Segons els experts, possiblement portarà temps fer noves troballes. Ara és moment d'anar analitzant al laboratori les mostres i fer-les passar, per exemple, per la prova del carboni 14, un estudi complex que requereix de molt de temps i també de suport econòmic, però a la vegada un estudi que continua forjant-se a l'espera de saber més detalls del vulcanisme de la nostra comarca.
Corissa, Media Group Garrotxa i Càritas Garrotxa amplien un any més el seu conveni de col·laboració. Els diferents mitjans del grup seguiran fent difusió de la tasca social que fa l'entitat. A través d'Olot Televisió, Ràdio Olot i Garrotxa Digital s'informarà de les diferents iniciatives i projectes de Càritas Garrotxa durant aquest 2024. Natàlia Moreno.
Corissa Media Group Garrotxa i Càritas Garrotxa han signat un nou conveni de col·laboració per aquest 2024. Els diferents mitjans del grup i l'entitat social repetiran un any més l'aposta per explicar tot allò que es fa pel teixit social de la comarca, de la mà de Càritas. A través d'Olot Televisió, Ràdio Olot i el portal web de notícies de garrotxadigital.cat se seguirà fent difusió de les dades facilitades per Càritas referents a les atencions a persones que necessiten ajuda en el dia a dia arreu de la comarca. A banda de les diferents iniciatives i activitats impulsades per l'entitat de cares a aquest 2024. El director gerent de Corissa Media Group a la Garrotxa és Joan Manel Robles.
No podem més que reeditar aquesta col·laboració, ja portem molts anys, ara des que som més mitjans, encara més voluntat de difondre fins allà on sigui perquè tothom es pugui assabentar i pugui ajudar amb la seva contribució al teixit social de la Garrotxa.
Per la banda de Càritas Garrotxa, el conveni amb Corissa Media Group Garrotxa és una aposta per la continuïtat. Des de l'entitat valoren positivament que es doni a conèixer el seu paper en la societat garrotxina. Ho explica el seu president, Carles Uller.
És per nosaltres, primer de tot, una satisfacció saber que comptem amb un mitjà poderós, fort i local per recolzar, diguéssim, les activitats que Càritas fa. I a la vegada doncs, és una empenta immensa saber que comptem amb mitjans de comunicació. Avui dia sabem que el món passa molt per la part mediàtica i per la influència que té el pes que té els mitjans de comunicació.
Càritas Garrotxa i els diferents mitjans de Corissa Media Group a la Garrotxa seguiran de la mà un any més per explicar tot allò que faci l'entitat de caràcter social que atén a desenes de persones durant tot l'any.
I abans dels esports parlem de cultura perquè Olot Cultura vol apropar les activitats culturals als joves durant aquest 2024. També volen seguir treballant per potenciar el binomi entre cultura i educació a la ciutat. A més, des de l'àrea de cultura destaquen els 10 anys del Festival Mot amb una edició especial.
Segons Olot Cultura, el 2023 ha estat un molt bon any en l'àmbit cultural. El sismògraf, el Mot, les visites als museus de la ciutat o bé les propostes musicals i teatrals, entre d'altres, han tingut una molt bona acceptació durant aquest any. A més, iniciatives com el Societat Anònima o el Butaca, ja consolidades a Olot, han crescut també en nombre de participants. Ara, des d'Olot Cultura, diuen que les previsions pel 2024 són molt bones. Tot i això, destaquen que un dels objectius principals és apropar la cultura a col·lectius que a hores d'ara se senten allunyats. Ho explica el director gerent de l'àrea de Cultura i Educació, Ricard Sargatal.
En l'any 2024 una de les nostres tasques serà intentar atreure diversos col·lectius que no s'acosten a les nostres activitats. Un és el jovent, la gent jove, entre 16 i 25 anys, costa que assisteixi a les nostres propostes, i també doncs, altres col·lectius que per alguna manera se senten ells allunyats de la nostra programació. Podem dir col·lectius de gent gran que potser ha deixat de venir, o potser persones immigrades que no se senten cridades a la nostra programació, doncs intentarem fer apropar-nos a aquesta gent i fer-los veure que el que nosaltres programem també és per ells.
A més, des d'Olot Cultura volen seguir apostant per treballar el binomi entre cultura i educació que es va posar en funcionament fa pràcticament 2 anys. Pel que fa a la programació cultural, l'objectiu és seguir combinant els artistes locals amb artistes més contrastats arreu del territori.
Nosaltres intentem fer una programació que combini artistes coneguts i consolidats en el panorama català i espanyol i europeu, per tant, gent reconeguda que ha de passar per Olot perquè puguem veure les seves propostes, però també, sobretot, aposta i recolzament a tots aquells joves i artistes de la nostra comarca que també produeixen, i pensem que si un lloc hem de veure el que estan fent els nostres companys artistes és aquí, per tant els obrim les portes dels nostres teatres i equipaments culturals perquè ho puguin mostrar.
Enguany també serà un any especial a nivell cultural. El Festival de Literatura, que es du a terme a Girona i Olot, celebra 10 anys de vida i des d'Olot Cultura han organitzat una edició especial per a celebrar-ho.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dilluns parlant de la Unió Esportiva Olot, que es va deixar 2 punts al Camp de l'Escala aquest diumenge. Els olotins guanyaven per 0-2 gràcies a un doblet de Marc Mas i van acabar empatant 2-2 en el primer partit d'aquest 2024. L'Hospitalet, en canvi, va derrotar la Muntanyesa per 1-2 i ara és una mica més líder. Precisament té 3 punts més que l'Olot, David Planella.
La Unió Esportiva Olot va marxar del Camp de l'Escala amb la sensació no d'haver sumat un punt, sinó d'haver-ne perdut 2, tot i jugar un camp de gespa artificial que relliscava i tot i trobar-se amb una tramuntana molt intensa que va condicionar molt el joc, l'equip de Pedro Dolera s'havia situat 0-2 en el marcador. Havia fet el més difícil amb un doblet de Marc Mas, però va veure com l'Escala li acabava igualant el partit. L'empat va tenir gust de derrota, tal com reconeixia l'entrenador al final del partit, en declaracions a Ràdio Olot.
És fatal, no? Al final és una putada, un partit que vas guanyant 0-2, no te la pots deixar escapar així. Crec que sí que és cert que el vent avui ens ha jugat una mala passada, vull dir, no ara en el tram final, sinó en tot el partit. Era un partit molt complicat de jugar, havíem fet el més difícil, que era posar-nos per davant 0-1, hem fet el 0-2 i hem tingut el 0-3 3 vegades, vull dir, has de sentenciar, i en 2 errades, pues, ells han estat encertats i t'han empatat el partit, no?
A la primera meitat, l'Olot va jugar amb el vent a favor i ho va aprofitar per avançar-se en el marcador al minut 34, gràcies a un servei de banda que Blázquez va enviar dins l'àrea i que Marc Mas va convertir en el primer gol del partit. I al minut 12 de la segona, tot i tenir el vent en contra, els olotins van sorprendre l'Escala amb un altre gol de Mas, en aquest cas després d'una centrada de terme que Roquet va posar als peus del Pichichi. Amb el 0-2, els olotins se les prometien molt felices. Van poder fer fins i tot el 0-3 en una acció davant de porteria de Roquet i pocs s'esperaven que l'Escala fos capaç d'aixecar-se, però l'equip de Dai Benítez ho va fer amb 2 fuetades. Al minut 18, Xumetra va retallar distàncies amb un bon gol des de la frontal i al 29, Pime va rebre una passada en profunditat i va superar la sortida de batalla per marcar el 2-2. En defensa, Pedro Dolera lamenta les errades individuals que van provocar els 2 gols del rival i en atac demana més a alguns jugadors per no dependre només de Marc Mas.
Ell sempre està amb la canya i hem sabut fer-ho i ara falta que altres sumin. Penso que, bueno, que algú pot durar més i que hi ha situacions on hem de ser més contundents i això ens està faltant.
Amb el 2-2 al Camp de l'Escala, l'Olot comença l'any nou tal com va acabar l'anterior, amb un empat en un duel gironí. És segona a la classificació, té 32 punts i se situa a 3 del líder, un Hospitalet que va fer un cop de puny sobre la taula aquesta jornada guanyant el difícil Camp de la Muntanyesa 1-2. Era el tercer classificat. Diumenge que ve, a 4:45 de la tarda, els garrotxins rebran el Vilafranca en el primer partit de l'any a l'Estadi Municipal d'Olot.
En coneixerem més detalls d'aquest empat entre l'Escala i la Unió Esportiva Olot d'aquí uns minuts a la sintonia de Ràdio Olot amb el primer tercer temps del 2024. També una de les notícies destacades al cap de setmana en la pàgina esportiva és la marxa nadalenca amb 2 grans protagonistes, Blai Roca i Carmen Maria Rodríguez. Els corredors van batre el rècord de la prova aquest diumenge en la seva edició més multitudinària, amb 200 participants. La direcció tècnica de la cursa reconeix que la previsió de participants haurà de ser superior l'any vinent.
Una marxa nadalenca de rècord. Aquest és el titular que millor defineix la 15a edició del primer plat fort esportiu de l'any 2024. I és que quan fins i tot el mateix Nan Oliveres es queda a les portes de participar, és que les inscripcions realment han superat totes les expectatives. Unes 200 persones han sortit aquest diumenge de la plaça Catalunya per córrer un circuit de 8 quilòmetres en una de les marxes nadalenques més participatives de la seva història. Enguany hi ha hagut més competència que mai perquè els corredors sabien que en cas de retallar els temps dels últims guanyadors rebrien un premi afegit en metàl·lic. Menys de 29 minuts havien de fer els corredors per superar el temps imposat per Jordi Roura l'any passat, un temps que no ha espantat a Blai Roca, que només ha tardat 27 minuts i 37 segons.
Bé, hi havia en Jordi Roura, hi havia algun altre corredor de fora, hi havia bastanta participació de corredors, però bueno, ja et dic, ha sortit bé aquest cop i content. Hi havia molts de giros, hi havia molts puja i baixes, però molt divertit, canviaves de terreny també, no era tot asfalt, passaves pel mig del barri vell d'Olot, que també és molt maco, complicadeta, però divertit, content.
Per la seva banda, la cordobesa Carmen Maria Rodríguez ha repetit la primera posició de l'any passat i ha rebaixat la seva pròpia marca en més d'un minut, amb un temps de 34 minuts i 10 segons.
En principio me lo he tomado con calma porque sabía que tenía una chica que me ha apretado sobre todo hasta los 5 primeros kilómetros a la subida a lo que es el volcán y bueno, he dicho la tengo delante, pero luego la subida creo que le he metido fuerte y es lo que he dicho ahora ya, es todo bajada, así que chino chano y la verdad que ha sido más fácil de lo que me esperaba, un minuto menos, o sea que bien.
El director tècnic de la marxa nadalenca, Olivier Domenico, ha assegurat que no s'esperava aquesta resposta i ha assenyalat que la previsió d'inscripcions haurà de ser superior l'any que ve.
També que hem esgotat totes les inscripcions i les poques inscripcions que tenim a fer aquest dematí in situ. Potser per l'any vinent haurem de fer una previsió més cap a 250 que cap a 200 que teníem realment aquest dematí, entre caminadors i corredors. Molt bé, molt bona participació. Suposo que també que hagi sortit una mica el sol, això ajuda.
Amb una de les participacions més bones, ha quedat palès que l'augment de la competitivitat ha agradat a les 200 persones inscrites, un format que ha vingut per quedar-se durant els pròxims anys de la marxa nadalenca d'Olot.
I per tancar la carpeta esportiva, marxem cap a l'Aràbia Saudita, on aquests dies s'hi està disputant el Dakar. I allà hi tenim el garrotxí Joan Cairó, que ja ha arrencat la seva aventura en aquesta prova. Ho fa com a copilot acompanyat de Marcel Quirós i damunt d'Holanda Niva. La parella va acabar la primera etapa a la 37a posició i després de finalitzar la segona, en el 20è lloc, es col·loca a la 35a posició general de les gairebé 80 que hi participen. Escoltem el mateix Joan Cairó en declaracions a Ràdio Olot.
Jo sóc en Joan Cairó, sóc de Besalú, i jo m'encarrego de tota la part de navegació i copilotatge. I bé, amb en Marcel ens hem entès prou bé durant el test i amb moltes ganes de començar aquesta gran aventura que és el Dakar Clàssic. Molt de gas i ens veiem.
Gas.
Eren declaracions a Joan Cairó abans de començar aquesta prova, un Cairó de 24 anys que va aterrar a l'Aràbia Saudita fa una setmana i ja ha començat l'experiència divendres amb una etapa pròleg que va servir per establir les sortides de la primera etapa d'aquest dissabte. Doncs amb el Dakar, una de les proves més dures del món del motor, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dilluns 8 de gener de l'any 2024. Ara més esport, el tercer temps d'en David Planella d'aquí uns minuts, aquí a la sintonia de Ràdio Olot. També més informació a partir de les 3, els butlletins horaris habituals de la sintonia del 98.1 FM i radioolot.cat. Gràcies un dia més per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.